Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Tertúlia esportiva, avui divendres. Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, Carme.
T'has recuperat ja?
Sí, totalment.
Afortunadament.
Totalment.
Àlex Massana, bon dia.
Hola, Carme, què tal?
Tu també, despert, eh?
I despert,
eh? I recuperat.
I puntual.
Molt bé. Avui heu vingut tots. Vaja, no veniu de festa, no? Oh. I Josep Maria Planas, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bon dia. Bé, ahir partit de Copa. I es va acabar amb una ratxa nefasta, a Noeta. Què tal? Va veure el partit?
Jo no ho vaig veure, no ho vaig poder veure. Vaig anar seguint per ràdio, però em va ser impossible veure-la ahir.
Jo a posteriori.
Ah? En diferit. En diferit.
Sí. Teníem comissionat el Josep Maria perquè ell ja se n'ocupa.
Jo sí, jo el vaig veure en directe i a més amb la transmissió del Puyol, cosa que celebro perquè veure la transmissió dels de gol amb un partit així és nefast.
Jo la vaig patir, eh? Sí? Ja t'ho dic. Sí, també. Pues... Em feia patir, però em feia patir perquè com a professional d'això, que jo també hi he hagut de fer aquesta feina, horrorós, eh? O sigui, no pots estar equivocant-te a dos per tres de noms, demanant disculpes, confonent els jugadors... Quin patir, eh?
S'han de conèixer els jugadors.
Que estic fent memòria.
Quien tiene boca se equivoca.
No,
la
ja,
setmana
ja,
passada però... vau comentar que jugava...
Silenci, silenci!
Ens acaba de...
Claro,
sí,
claro.
És un error meu.
Sí, correcto, sí, sí, correcto. Sí, sí. No,
la direcció també s'equivoca.
Aquí els dos al lateral que van anar a saco.
Em van seguir.
Bueno,
em van seguir.
A l'Osasuna no tenia res a fer al Bernabéu. Efectivament, perquè no jugava. Efectivament.
Però és que nosaltres ja ens adelantàvem.
Claro, claro.
Però un dia que us deixo sols,
us deixo sols i la lieu. Parda. Per tant,
per
favor, vamos a bajar el nivell de crítica a gent de los mares.
No, però nosaltres anàvem per endavant ja, ja sabíem que els resultats ja els sabíem.
Sí, sí, sí.
Sabíem que el Madrid perderia, que el Barcelona guanyaria...
No, va ser un exercici de bola de vidre.
La bola de vidre estava tapada.
Us haig de dir una cosa, que normalment jo no em sé la jornada, normalment.
Jo tampoc.
Però com que era la setmana del Sevilla, del Madrid...
A Madrid, clar, donava la pauta.
Madrid jugava contra l'Osasuna, pensava que jugava contra el Sevilla, jo vaig mirar abans de dir res, però ja estàveu fora.
Home, si voleu ho fem al revés, perquè jo normalment dono peu a us canto la jornada i opineu. Doncs avui, en comptes de cantar la jornada, me la canteu vosaltres a mi, a veure si veniu.
Espera, que agafo los medios
tecnològics. Mira, anem ràpid. Si no m'equivoco aquesta vegada, 19a jornada de Lliga, 19a jornada de Lliga. Hi ha partits molt interessants. No és un cap de setmana que diguis, mira, en tenim un o dos, no hi ha per triar. Però aquesta setmana em sembla que sí que hi ha uns quants partits interessants. D'entrada, demà dissabte, l'Espanyol juga a l'hora del vermut amb el Granada. El Madrid a 4:15 de la tarda amb el Màlaga, el Santiago Bernabéu, i a 3:15 de nou un Villarreal-València que
pot passar qualsevol cosa.
Que pot estar bé. Que pot estar bé. Si ens n'anem a diumenge, a les 12 tenim a Osasuna-Sevilla, a 4:15 Atlético, també un bon partit, a 7:15 de la tarda Real Societat-Celta i a 9:15, l'han deixat ja pel final, l'Eibar-Barça, a Ipurua. És un menú entretingut, eh? Vull dir que aquí podeu triar més, partidets.
Està xula la Lliga, a més.
A més està molt xula. Està molt xula i recuperaré l'expressió dels vasos comunicants que comentàvem la setmana passada, crec recordar, amb el Josep Maria Planas, perquè, si te n'adones, el Barça, que ara comença a pujar, el Madrid és qui continua fluixant.
No és que pugi el Barcelona es manté en la seva línia, no és que hagi pujat extremadament.
S'està recuperant, diríem.
Està recuperant resultats, però vull dir, el joc continua sent el mateix i no es veu una millora substancial, a menys que estigui l'Iniesta, que això és una altra història. Però el que ha baixat fulminantment és el Madrid, i el Madrid té dos problemes grossos, que són els laterals. Un és el Danilo, perquè el Carvajal està lesionat, i el Danilo és una autopista de passe per als contraris, i el Marcelo està fos completament. I aquí és per on li venen els mals.
I té un altre problema, el Cristiano Ronaldo.
Ah, bueno, perdona, sí, m'havia deixat el grosso. El Cristiano Ronaldo...
Poden estar malament aquests, però si el Cristiano Ronaldo està bé...
El Cristiano Ronaldo està amb un 40% del que és el Cristiano Ronaldo.
Realment el partit del Celta, el Celta que va jugar molt bé, va jugar a les seves armes i deixant uns espais a darrere...
Per les dues bandes brutals.
Bèsties. Sí que és veritat que Marcelo ha fet un primer tram de temporada bonic. Per mi és el millor lateral esquerre que hi ha. El que va és que sí que té les seves mancances, o mancances no, perquè... Tampoc no és un tio que defensi malament, però sí que és veritat que s'ha incorporat en l'atac a deixar espais.
Bueno, és una espècie d'Alves, diguéssim. Mm,
sí.
Una espècie d'Alves, que en defensa no era un gran defensor, però hi ha el gol que va marcar el Marcelo, brutal, també.
Sí.
Però està fos, se li veu fos, no recupera ràpidament i deixa passiu.
El que passa és que si al Madrid se li deia que estava bé o que estava fent bé, si se li diu això, el fet de resoldre partits als minuts 92 o 93 i tal, i que això tingui una mínima continuïtat, això és com una bombolla.
És
una bombolla. En algun moment, això de petar.
Mm. És que el Madrid és el que jo he apuntat moltes vegades, vull dir, jugar bé, no ha jugat. Que era un equip resultadista, que treia bons resultats, però jugar bé, el Madrid, jo crec que fa temps ha fet partits comptats de jugar bé.
Va. Sí.
De jugar bé ha fet partits comptats.
Jugar bé, equips
d'aquest nivell,
Definim què és jugar bé.
No, el resultat. El futbol, el resultat.
No, però definim què és jugar bé.
No,
què
perquè
dir,
de vegades pots fer un bon partit i potser estàs negat de cara a porteria,
no fas un gol.
I un partit de 0-0 pot ser un molt bon partit, li han faltat els gols, però pot ser potser un molt bon partit.
Jo no sé si jugar bé o no és anar al camp de l'Atleti de Madrid i fotre-li un ball.
Aquí sí que van
jugar. Que sí. No, dic que ha hagut partits que sí. Que ha hagut partits que sí, però no tots.
O venir aquí al Camp Nou i que a l'últim minut una falta absurda de Turan, el que tu vulguis, perquè realment la manera d'empatar, diguem-ne, és tal, però la sensació de dir... Hòstia, el Barça estava demanant l'hora feia estona ja, perquè sabia que estava davant d'un rival de nivell. El Madrid té un problema. Té un problema, o tenim un problema amb el Madrid, que ja no sé ben bé si és bidireccional o no. No és identificable en cap estil que darrerament hem identificat com jugar bé.
Però és que fa un partit que juga bé i un altre
darrere, tocar, arribar a zones de finalització més o menys d'una manera fluida. Això, el Madrid, és talent... Talent, i a vegades entra i a vegades no.
No té esquema.
Però no té una manera identificable. Llavors, com que en el futbol són molt d'últimes sensacions, últim partit has perdut, ets una catàstrofe, últim partit has guanyat, ets un equip que va de conya. Saps què vull dir? Funcionem així.
A més,
estem en un país bipolar, en aquest sentit, que està bipolar absolut, perquè està hipercomunicat. Això que deies tu l'altre dia als vasos comunicants és així. Està hipercomunicat. Quan un guanya, l'altre perd, ja tenim crisi en una de les dues bandes. I si és al revés, exactament igual. Són molt extremistes, però a Madrid té talent i té jugadors
que
està molt malament, sí, però espera que no desperti i et clavi tres.
Això ningú posa en dubte.
I el futbol d'aquí és dels jugadors, no?
Sí, però això no posa en dubte, però que el Madrid... Jo crec que es poden comptar els partits que dius, ostres, que has dit, bueno, xapó, han jugat bé. Es poden comptar els partits.
És curiós que aquí sempre ho havíem parlat.
Endavant.
Aquí sempre ho havíem comentat, que el Madrid, bueno, vam començar a parlar de la floga i d'haver els primers, de la floga del cul de Zidane, de quan van guanyar la Champions, de que van començar traient molt bons resultats sense jugar gaire bé, i potser quan estaven jugant millor, quan estaven agafant una mica de dinàmica de que semblava un equip que feia patxoca... i perden amb el Sevilla.
I l'altre dia, contra el Sevilla, el partit del Sevilla, del Lliga, diguem-ne, que va perdre 2-1, fan l'1-0 i van tenir ocasions de fer el 0-2 i el 0-3 i no entra, pam, i amb una jugada, en un accident, pràcticament, perquè és una jugada a pilota aturada a 34 o 35 o 38 metres de porteria, salten dos del Madrid i un la toca i va dintre. Això és un accident, l'1-1. I a partir de l'1-1 es veu un Sevilla que diu, hòstia, calla, que estos estan medio groguis, estan pensant encara que els han fotut un gol. I van, i fan el segon per una cagada enorme d'un tal Benzema, que sembla que estigui de vacances encara a Marsella, i del porter, que d'una sortida bastant millorable, sí, anem a dir, no? I es troba, el Sevilla es troba amb un 2-1. Que no hagués firmat ni l'empat feia escassament 5 minuts.
10 minuts, sí.
Llavors, per això dic que el futbol és molt maximalista. I ara els titulars, les piulades i els comentaris sobre Sant Paoli, Sant Paoli sembla que acabi de descobrir el món perquè li ha guanyat 2-1 al Madrid, no sap ni com. El dia que van al Bernabéu li van clavar 3, és que el Sevilla estava molt malament i eren una banda. És que, clar, tot és la lectura que es faci de la realitat, però la realitat és molt tossuda. Guanyar és molt difícil, molt difícil. Ahir el Barça va guanyar i és molt difícil guanyar. A Noeta i allà on sigui. El que passa que ens hem acostumat a que, com que els Barça i el Madrid són sempre...
Guanyen. Saps?
Guanyen. Sembla que estiguin obligats. Guanyar és molt complicat en futbol. I qualsevol equip de primera divisió, qualsevol, a l'Eibar li donarà guerra aquesta setmana al Barça. I si no, ja ho veureu.
Aquests equips al Barça sempre li fan
clar,
bastant mal.
Per què?
Mal,
perquè són 11 contra 11 i és molt difícil jugar a futbol.
Sí, perquè l'altre només té... Ja l'altre té dos possibilitats. Perdre o empatar, i el Barça només té una possibilitat,
que és guanyar. Exacte.
Llavors, començant per aquí...
I a més, els de l'Eibar juguen un dels dos partits de l'any.
Sí, sí.
Un partit contra el Barça i un altre partit contra el Madrid, a casa seva, amb els seus, amb el recolzament, amb un camp petit, amb un frec de 15. Vull dir, és que clar, és difícil.
Sí, sí, no, serà un partit complicat, perquè l'Eibar és un equip, a més, rocós.
Efectivament, doncs aquesta percepció de la dificultat no la tenim, quan comentem, quan critiquem, quan a mi em m'esparvera, segons els comentaris, de gent que no li ha donat una patada a una pilota en sa punyetera vida i es posa a criticar que un jugador de primera divisió falli tal o qual passada o tal o qual rematada o tal o qual córner o falta o penal. Quan Messi tira un penal i la falla, hòstia, que increïble que haya fallat. Però tu quantos penaltis has marcat, macho?
Bueno, pero
tú, no ¿cuántos has tirado?
Sí, ¿con quién has empatado tú? ¿Con quién has empatado tú? Sí. Aquest nivell d'exigència de l'entorn, no? Començant pels nostres amics, mai prou ponderats, periodistes, que la caguen amb una retransmissió 23 vegades. O es posen a parlar d'altres coses, que encara és pitjor.
No, o, per exemple, el que vaig seguir a directe, vaig fer el directe pel diari, del Real Madrid-Celta.
La grip li ha sentat bé, eh?
Sí? Bé. Ha vingut
carregat,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Pues, bueno.
El que parlàvem abans de les transmissions, sentir la transmissió del Real Madrid-Celta, els comentaris del Valdano, si tu agafes només el que diu el Valdano, encara no sabràs, ara, pots escoltar-ho ara, no sabràs contra qui va jugar. No sabràs contra qui va jugar. El Celta no va jugar, no va anar a Bernabéu. O sigui, era el Madrid i Equits, que estava allà, però que no feia res, no aportava res, i així, i tot era que si el Madrid feia això, que ho feia bé, que ho feia malament, que no sé què, que no sé quantos comentaris, que bueno, que han merescut un article al País bastant dur contra el Valdano, curiosament al País, on ha sigut Valdano col·laborador.
Deixeu-me que introdueixi, no sé si voleu fer alguna anàlisi més concret sobre la jornada d'aquest cap de setmana.
No, jo ara que dèiem això de que ens costaria molt a Eibar, encara costarà més si li sumem, no sé si ens sortin les proves o no, ahir se li van fer proves, o avui al matí se li feien proves a Iniesta,
sí,
que per mi
és bàsic en aquest equip.
És, bueno, després de Messi, el més essencial, sense cap mena de dubte. Ahir, de fet, es va veure. Els primers 45 minuts són totalment diferents als segons 45 minuts. El Barça a la primera part genera no moltes ocasions, però genera a partir i té un cert control a partir d'Iniesta, que és la clau de volta, i a la segona part perd una mica el control del partit i la Real les tira molt més amunt. També era inevitable, no? Estàs guanyant i en un camp complicat com aquest, i la Real és un equipàs. Un equip molt ben treballat.
Sí que es va notar molt
bé. La Real està jugant molt bé. Jo no vaig veure el partit, però la Real ho està fent.
No, sí, totalment. Però si tens un jugador com Iniesta sobre el camp, ets tu qui marca
el tempo del partit. I quan Iniesta no va estar, el que tu dius, va haver-hi molt descontrol al mig del camp i d'amarrar la pilota perquè temporitzar el joc.
I això, comentari afegit al
que
propi...
Que tornem a rebre els periodistes.
No, però comentari afegit al fet mateix de que moltes vegades és la realitat segons ens la volem explicar nosaltres, perquè la Real Societat va jugar un partit contra el Barcelona amb una eliminatòria de Copa del Rei 48 hores menys de descans que el Barça.
52, exactament.
O 52, exactament, que no són menys, sinó més, 52. Llavors dius, d'això es pot... No, no es pot fer res, és que... És un esport
sí
complicat.
Es
no? Sí, clar que es pot fer. Pot ser més equilibrat.
El... Carregar-se el Tebas.
Sí,
carregar-se el Tebas i el partit del dilluns, quan hi ha jornada de Copa entre setmana, carregar-se el partit del dilluns.
Qualsevol que hagi jugat
que un partit
de futbol,
no juga la Copa.
I aquest senyor ho té més present.
Té més fresc.
Sí, de fet, pensava que no arribava avui, perquè vaig anar a jugar ahir.
Vas anar a jugar.
Just a l'hora del partit.
Ara fa petxangues.
Jugar a futbol i m'encascar el que no està escrit.
És super exigent, no? En termes físics, condicionals. Si... A més, si jugues contra una gent que juga molt bé a futbol o que té molts recursos tècnics per poder resoldre situacions imprevistes, que no deixa de ser una bona definició del que és un partit de futbol, el fet de que no tinguis tant de descans penalitza molt, no? Bueno, pues, si això li passa al Barça a favor, diguem-ne, la premsa de Madrid se n'ocuparà de tal, si és al revés i li passa a Madrid, la premsa d'aquí li passarà tal, i com que els de la Real Societat són minoritaris i són petits, això no tindrà cap mena de transcendència.
Però insisteixo que, sí, això és culpa del senyor Tebas, que a veure, si hi ha partits de Copa, els que estan jugant la Copa, juguin dimarts, juguin dimecres, juguin dijous, no poden jugar partit el dilluns.
Han de jugar dissabte.
No poden jugar partit el dilluns.
Ni el diumenge.
Han jugat contra... Contra qui van jugar?
Qui?
Ostres,
Tot del Màlaga,
potser?
Sí, Màlaga.
Sí, senyor, Màlaga.
És que és una cosa que jo crec que... Ostres, vull dir, aquí
és
ni ens, en un, jo m'imagino un consell de la Lliga, o no sé, quan decideixin els horaris, o quan decideixin si els partits...
No, els horaris és televisió.
Ah, televisions.
Senyor Tebas.
Els periodistes...
Però hi ha algú que ha de pensar.
Manel, has vingut fort.
Escolta, però avui què passa?
Acaba tenint la culpa sempre el mateix.
El missatger, sempre matant el missatger. Sí, sí.
Som els últims, som l'última merda de
sí,
de
no, però...
No tenim cap manera de poder dir.
I aquí es pensa que nosaltres remenem les cireres.
Les teles no.
Home, alguns.
No, és que, a veure,
són empreses,
no
són empreses.
Els periodistes són els que posen la cara,
són empreses.
Els que decideixen els horaris no deuen
però
ser...
Però calla, que ara es veu que el futbol anirà també perquè hi ha algunes propostes per fer uns canvis i modernitzar tot això.
Jo això no crec que vagi molt
que ja veurem on anem a parar. Marco Van Basten.
Sí.
Exjugador.
Què diu?
Ara és director de desenvolupament tècnic de la FIFA. I es veu que té temps i ha pensat unes quantes propostes.
Hi ha algunes bones, eh?
Algunes propostes per modernitzar el futbol.
Sí.
No sé com acabarà això. O si...
Bueno, això està previst pel 26, eh? I de cara al Mundial del 26.
A veure, estem parlant... Algunes propostes, eh? Sí. A veure si no m'equivoco. Càstigs temporals.
Sí.
És a dir, que en comptes de targetes... Com a l'embol, se'ls pugui expulsar un parell de minuts.
Temporalment. Jo ho trobo molt bé, aquesta.
Aquesta la trobes bé?
Sí. Jo particularment sí, i a més tinc un escrit a Facebook fa temps que ho explicava.
De fet, t'ha plagiat.
Jo crec que sí, que l'ha llegit.
Aquest que diu augmentar els canvis a les pròrrogues...
Home, també està bé amb el sentit...
Si arribes amb els 3 canvis fets al 90,
perquè,
pot esclar, ser un mes. Sí,
tenen en compte que són molts més minuts, hi ha un cansament, pot haver-hi una lesió... Jo crec que és un joc de 11 contra 11. Llavors, és el que estigui més fresc que puguis canviar, jo ho trobo bé. Jo, particularment, eh?
Després, abans parlàvem d'handbol, ara una de bàsquet. Expulsar el jugador que faci més de 5 faltes.
Amb això ja és més complicadet.
Però és que aquí començarien a deixar passar. A deixar passar.
Quedaria algun partit.
Jo crec que aquesta devia anar juntament amb la primera que has dit, de poder-lo dir 10 minuts fora del camp. Hi ha d'haver unes compensacions.
Hi ha jugadors que els 10 minuts de partit estarien al carrer.
Sí, el millor és que es quedarien sense jugadors.
Depèn de quins partits.
Com es diu aquest que han fitxat de l'Atleti de Madrid? Que és molt marrano. Un de l'Atleti de Bilbao. Ahir ara no em surt.
El Raúl García.
El Raúl García. Aquest no acaba un partit.
No, aquest no comença ja.
Sí, però després fa 10 faltes i li ensenyen la tarja en la falta 11a.
Sí.
Clar, és que després aquí entra el criteri de l'àrbitre.
Exacte, exacte.
I pots, a lo millor, fer 20 faltes durant tot el partit, però l'àrbitre se suposa que, bueno, aplicant el seu criteri, depèn del partit, depèn de l'equip, depèn de moltes coses, unes te les deixarà passar i, en canvi, altres
te les anirà
acumulant, no? O sigui que...
Com va passar la jornada passada, no és el minut 1, no ensenyes targeta perquè és el minut 1.
De totes maneres,
el minut 1, minut 45 i el 30. Sí,
sí. Digues.
De totes maneres, si no hem canviat el futbol ni una regla més que uns àngels fora de joc, mai a la vida, i és el reglament que menys s'ha mogut de tots els esports. Si no podem ni introduir la tecnologia gairebé perquè es crea un Cristo de Caldeu, això és gairebé impensable, crec jo, no?
Després també parla una altra qüestió. Diu que es jugui aturant el temps en els 10 últims minuts. O sigui, us podeu emportar l'entrepà, perquè depèn de quin partit, a lo millor us podeu quedar sopar
allà. No està malament, perquè és una forma d'evitar que és quan es comença a perdre de temps descaradament i així. És una forma d'evitar-ho.
Hi ha equips que comencen al minut 30, no?
Sí, també.
I en el 10, més d'un.
I un altre que també s'ha comentat, que el capità sigui l'únic que es pugui adreçar a l'àrbitre.
Això ho trobo perfecte.
Això en teoria és així.
En teoria, sí.
Però quantes imatges no hem vist de jugadors envoltant a l'àrbitre que se'l mengen perquè tothom vaia a dir-li...
Sí, però si fos una cosa més oficialitzada, no és la teoria, sinó realment i quedés ben estipulat, crec que seria bo perquè quan un jugador, en aquest cas el capità, es dirigís a l'àrbitre l'escoltés i tal, i pogués tindre una xarra amb ell, que després aquesta xarra es fes extensiva al resto de l'equip, no? Però vull dir que és una manera de que no hi hagin aquests tumultos, aquests picabaralles davant de l'àrbitre, que això ho trobo. No?
Sí.
Que fas, que al fin i al cap...
Àrbitre i auxiliars.
Sí, és que si analitzem el tema, en quants esports passa això, com en el futbol, que tots es dirigeixen a l'àrbitre, d'això, jo... No ho veig a altres esports, eh? No ho veig a altres esports.
És així. Sí.
Vaja, aquestes propostes de Van Basten...
Després hi havia una que era molt bona.
Quina?
Que era que anul·lar els penals.
Mm. I
llavors es feia una jugada tipus hockey sobre patins.
No, herba.
Shootouts?
Sí,
herba.
És herba.
Que en patins també es feia.
Herba.
Que era agafar la pilota a 25 metres, començar a córrer contra el porter i a veure què passa.
De fet, jo escoltava...
Això és un altre... Això és bastant discutible.
Vaig llegir un parell de tuits d'un entrenador del polo que deia, com a bon holandès, hi ha moltes normes d'aquestes, les de la targeta que expulsa X minuts també és ve del hockey, això. Sí. Com a bon holandès, Van Basten ha vist les normes del hockey i les vol aplicar en el...
No, ja et dic que hi ha algunes que són interessants.
Els shootouts aquests són del hockey.
Millorant-les,
els partits es decideixen...
La base està bé.
Les eliminatòries es decideixen... Si s'empaten, es decideixen...
Okay, herba. Però penseu que això té futur?
No, jo crec que no.
No arribarà enlloc?
Pot haver-hi alguna que s'estudi... Però... De cara, pues, a lo millor, si el que diu el Van Basten, de cara al 26. Pot ser que alguna s'estudia.
Bueno, sembla que sigui molt immobilista i si ens ho mirem bé, no ho és tant el futbol. Coses que han passat darrerament, el tema de les barreres, que es marquen amb l'esprai.
Sí,
això
fa molt bé, eh?
Dels criteris que tenen cada any, no cada 5 anys, cada any les diferents federacions implementen petits canvis o petites coses que es fan durant la pretemporada amb els equips i van els àrbitres i ho expliquen i tal. Vull dir que o el mateix no jugar amb el porter, que no és de fa tants anys
que
senyors, que tingueu
que
un bon cap de setmana, una bona jornada, no us embaleu que s'acaba la tertúlia d'esports.